Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
El balanç de la llei de barris deixa un resultat desigual i contrastat a Sabadell. Ho ha explicat avui el secretari d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, Carles Sala.
Precisament a Sabadell es veu clarament aquestes dificultats de les finances públiques, eh? Perquè la convocatòria del 2005 el parc fluvial es realitza al 100%, i en canvi el 2009, el que és Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes, doncs la subvenció justificada és de 819.000 euros i tan sols s'ha realitzat, amb aquesta convocatòria del 2009, doncs tan sols s'ha realitzat el 15%, tan sols s'ha executat el 15% del que es va presentar en el seu moment.
Això vol dir que les millores pel districte 6 no han passat del 15% d'execució. Els 819.000 euros que havien de servir per millorar els barris de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes van quedar frenats per la crisi econòmica que va afectar els consistoris municipals. En canvi, el 2005 es va convocar una actuació al Parc Fluvial del riu Ripoll, on la subvenció justificada no va tenir problemes per arribar al 100%. És dijous 26 d'agost. Comencem.
Titulars.
3.500 sabadellencs han passat pels 10 centres cívics oberts aquest mes d'agost, un 37% més que l'any passat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, valora molt positivament aquesta dada i considera que justifica que les instal·lacions es mantinguin obertes a l'estiu.
Les vacances d'avui en dia ja no són com les vacances d'anys anteriors, que al mes d'agost tothom marxava i la ciutat es quedava buida. Cada vegada aquesta tendència és diferent. Les conseqüències de la Covid-19 també han fet que la gent doncs, també faci les vacances de manera diferent. Per tant, nosaltres a l'agost hem de tenir uns mínims d'equipaments municipals perquè molta gent de la nostra ciutat, recordem que també es queda a casa, han de tenir equipaments per poder dinar, equipaments que a més tenen aire condicionat, que quan ens trobem amb onades de calor, com es va passar doncs, la setmana passada, doncs la ciutadania tampoc i pot venir.
Morell també fa un bon balanç dels punts joves, dels espais joves, pels quals passen un centenar d'usuaris cada setmana al màxim de la seva capacitat.
I en esports, notícia, Òscar Salguero ha aconseguit fa uns minuts la medalla de plata als Jocs Paralímpics de Tòquio.
El sabadellenc ha quedat segon a la final del 100 braça categoria SB8 i només ha estat superat pel gran favorit, el rus Andrei Kalina. D'altra banda, aquesta hora arrenca la presentació de l'acord del Centre d'Esport Sabadell amb el seu nou patrocinador. D'aquí uns minuts en coneixerem tots els detalls.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 30 graus ara mateix a la ciutat, un cel clar absolutament a sobre de Sabadell. Què passarà les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada marcada bàsicament per un temps assolellat i força tranquil. Malgrat això, s'espera el creixement de nuvolades i núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu Oriental i també al prelitoral durant aquesta propera tarda. De fet, aquestes nuvolades podran deixar algun ruixat aïllat i feble o localment moderat i poc abundant a punts, sobretot del prelitoral i també del Pirineu Prepirineu Oriental. En qualsevol cas, serà poca cosa, no tindrà ni la intensitat ni l'extensió dels ruixats d'ahir. D'altra banda, la temperatura avui puja, ja s'està començant a notar amb valors que entre la 1 i 2 del migdia ja freguen els 29-30 graus centígrads, sobretot a punts del litoral i del prelitoral. A punts de l'interior seguiran pujant i avui podrem veure valors per sobre dels 30, arribant als 32, 33 i 34 graus centígrads a ponent i l'interior de la Vall de l'Ebre. Anem a veure ja la situació de cara a demà. En conjunt, marcada també per un temps força tranquil i estable, destaquem demà l'ascens de la temperatura, que es notarà sobretot la màxima a primera hora de la tarda. De moment, això és tot.
I ara anem al Transmet per saber com està circulant la xarxa de transports públics que ens queda més a prop. Albert Guillaumes, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tampoc hem de destacar res en els principals eixos viaris que menen a la nostra ciutat. Per tant, tranquil·litat. Avui comencem per aquí.
La notícia del dia.
La convocatòria de 2009 de la Llei de Barris al Districte 6 no ha passat del 15% d'execució. Els 819.000 euros que havien de servir per millorar els barris de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes va quedar frenada per la crisi econòmica que va afectar els consistoris municipals. Ho ha explicat avui el secretari d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials de la Generalitat, Carles Sala.
Precisament Sabadell es veu clarament aquestes dificultats de les finances públiques, eh? Perquè la convocatòria del 2005 el parc fluvial es realitza al 100% i, en canvi, el 2009, el que és Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i Les Termes, doncs la subvenció justificada és de 819.000 euros i tan sols s'ha realitzat, amb aquesta convocatòria del 2009, doncs tan sols s'ha realitzat el 15, tan sols s'ha executat el 15% del que es va presentar en el seu moment.
Per contra, el 2005 es va convocar una actuació al Parc Fluvial del riu Ripoll, on la subvenció justificada va arribar, Karen, a executar-se al 100%.
Les dificultats van impedir augmentar el percentatge d'actuació, tot i tenir el termini obert fins al 2019. Per la seva banda, el secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territoris, Idre Gavín, ha explicat quins eren els requeriments previs que la Generalitat contemplava per acollir-se a aquesta llei de barris.
Àrees urbanes o barris que tinguessin uns processos de regressió urbanística, degradació d'edificacions, insuficiència o manca de qualitat de l'espai públic o de l'espai físic, problemàtica demogràfica, que hi hagués un acusat envelliment o creixement accelerat de la població que requerís també de més serveis, etc. També presència de problemes econòmics o socials d'especial gravetat, o també precisament la manca de desenvolupament d'activitat econòmica i dèficits socials o urbans importants.
S'han fet 3.900 actuacions a 143 barris de 117 municipis de tota Catalunya. La llei de barris, que va arrencar el 2004, preveia inversions del 50% en un principi, arribant després al 75% en alguns casos, i que s'han gestionat a través de 7 convocatòries. Dels 1.123 milions d'euros invertits, 583 han estat aportació de la Generalitat i 541 dels governs locals. Fins al març d'aquest any es podien fer els últims projectes i fins al juny els ajuntaments els podien justificar.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els 10 centres cívics oberts a l'agost han tingut una acollida important d'usuaris. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Sabadell, entre l'1 i el 20 d'aquest mes, 3.500 sabadellencs han fet ús d'aquests equipaments. Aquesta xifra suposa un increment d'un 37% respecte a la xifra total de l'agost de l'any passat. En aquest sentit, els 5 espais joves funcionen al màxim de la seva capacitat, amb un centenar d'usuaris cada setmana. Per la tinenta d'alcaldessa de Participació i alcaldessa accidental, Marta Morell, aquestes dades confirmen la necessitat de la ciutadania de comptar amb aquests espais.
Sobretot perquè cada cop hi ha més sabadellencs que passen l'estiu a la ciutat. Així mateix, els usos dels centres cívics també són símptomes, segons Morell, d'un retorn progressiu a la normalitat després de la pandèmia.
Les persones grans aquest any sí han vingut més als espais relacionals. Recordem que aquests espais normalment són utilitzats per persones que tenen més de 65 anys. L'any passat tot està obert, encara hi havia aquesta reticència perquè feia molt poquet que havíem començat, no, a desconfinar-nos, i el fet de que els avis doncs ja no poguessin tampoc jugar en aquests espais relacionals, i aquest any sí que ho han pogut fer perquè sí que podien portar jocs de casa, sí que podien portar doncs el diari de casa, doncs aquest any sí que sembla que han començat a tenir aquest espai de socialització per ells tan important, sobretot també en aquestes edats.
Els centres cívics també han tingut altres usos, com el de recollida de preguntes i reclamacions per part dels ciutadans o fins i tot de punts de donació de sang. I durant l'onada de calor han servit també com a refugi amb l'aire condicionat. A més, 5 dels equipaments han acollit els anomenats espais joves. La Talia i l'Èrica, de 14 i 17 anys, són usuàries de l'espai jove de Can Rull.
Sí, és el primer any i em vaig apuntar perquè vaig escoltar parlar d'aquest espai i vaig vindre perquè em feia falta fer aquí els deures, perquè a casa no podia i per no estar tot el dia amb el mòbil, per entretenir-me una mica. I hem fet distintes activitats entre l'estiu i l'hivern. La piscina, els jocs que fem, juguem a vegades a jocs lliures i fem coses variades.
No, jo vaig apuntar-me abans, del Covid, el que passa que, clar, després va estar tancat, no? Llavors vaig tornar a venir fa poc, el que passa que vaig venir perquè el meu cosí m'ho va recomanar i al principi no volia. Llavors vaig venir aquí i llavors cada dia vaig continuar venint. I el que més m'ha agradat, podria dir que una vegada em van proposar fer un taller meu de poesia per Sant Jordi, perquè a mi m'agrada molt escriure, llavors em va fer molta il·lusió. Va venir molta gent, així que...
Davant l'acollida dels espais joves, el servei es licitarà a l'octubre per tot l'any i fins a finals de mandat.
Posem ara el focus en la pandèmia del coronavirus. L'Hospital de Sabadell torna a permetre les visites als seus pacients a partir d'avui, excepte les urgències. La bona evolució de les dades epidemiològiques a la ciutat permet flexibilitzar el règim de visites, tot i mantenir uns horaris limitats i l'obertura a un mateix acompanyant per cada un dels hospitalitzats.
Els pacients ingressats a planta, l'Albada i el Centenari se'ls podrà visitar si estan en llits parells en dies parells, si estan en llits senars en dies senars. Serà a la franja d'una a dues del migdia. Els ingressats a l'UCI i a l'UCI de frontal Gran Via, que es trobin al mòdul A, podran rebre visites també d'una a dues del migdia. Els pacients de l'UCI i del mòdul B les podran rebre de 3:15 a 4:15 de la tarda. Per últim, es podrà passar per semicrítics de 2:15 a 3:15. Tot plegat s'ha decidit el tercer dia consecutiu de millora de tots els indicadors epidemiològics de la ciutat. El risc de rebrot ha baixat 19 punts en les últimes 24 hores i se situa als 227. Així mateix, la velocitat de contagi passa del 0,90 al 0,85. També millora la incidència acumulada 7 dies, fins als 119,46 casos per cada 100.000 habitants, gairebé 4 casos menys que ahir. La campanya de vacunació també segueix endavant, però torna a frenar el ritme de nous immunitzats. En les últimes 24 hores, el nombre de sabadellencs amb la primera dosi subministrada ha crescut només en 168, fins als 159.457. Més accentuat és l'ascens de les persones amb la pauta completa de 682. En total, ara en són 145.818.
Al conjunt de Catalunya hi ha un pacient menys ingressat a les unitats de cures intensives en les darreres hores, arribant als 442 en total.
Els hospitalitzats a planta baixen en 53 i se situen als 1.263. Així mateix, s'han notificat 18 noves morts. En paral·lel, també s'han notificat 1.482 nous contagis. D'altra banda, la velocitat de contagi puja fins al 0,85 i el risc de rebrot baixa 3 punts fins als 214. La incidència acumulada 7 dies baixa de 117,97 a 115,13.
Una bona notícia, Andy Sabadell recuperarà els projectes de vida independent a partir de la tardor. A més, tots els joves de l'associació tindran plaça per participar-hi. La decisió ha estat molt ben acollida després que la iniciativa hagi estat aturada durant tota la pandèmia. Algunes fases s'havien reprès en format telemàtic, però la vacunació i el control de la pandèmia permetran tornar a la presencialitat.
Jordi Moruelo, responsable dels pisos de formació d'Andy Sabadell, assegura que hi ha molta motivació per part de tothom per reprendre-ho a l'octubre.
D'entrada, les ganes de fer-ho, perquè ha estat, és un projecte que ens agrada molt a nosaltres i als joves. I bueno, doncs, semblava que el tema del Covid anava remitint, que les vacunes tiraven endavant, semblava que tot començava a funcionar un altre cop i ens hi vam llançar.
El programa de vida independent consta de 4 fases. La primera es diu Joves i Amics i consisteix a fer tallers per la vida independent.
Un cop al trimestre marxem de cap de setmana amb algun alberg i fem tallers per la vida independent. Tallers doncs, des d'alimentació saludable, primers auxilis, tallers de cuina, de conservació dels aliments, tallers de bons hàbits a l'hora d'anar a dormir, per exemple, etc. No? Fem tots aquests tallers i són tallers teòrics i a la vegada també són pràctics, perquè moltes vegades anem a albergs on tenim dret a cuina i els joves no només poden fer un taller teòric sobre el que és cuinar, sinó que poden fer la part pràctica també.
La segona fase s'anomena Pispont i consta d'estades de cap de setmana un cop al mes on es fa tot el que és habitual quan es viu sol: conviure, cuinar, netejar i comprar. Després arriba la tercera fase, Piscamí, on l'estada és entre setmana i es completen 5 mesos i mig. En aquest moment ja es combina la independència a la llar amb les seves activitats personals, com estudis o feina. L'última fase s'anomena la nostra llar, quan els joves viuen sols, amb suports puntuals prèviament pactats. Una vegada ja són independents, solen intervenir com a voluntaris a la primera fase de nou. Oh, 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 oh.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Mmm, vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina en marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa força Sabadell!
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortint de Sabadell i la comarca, França sancionarà els sanitaris que no s'hagin posat la vacuna. Així ho ha confirmat el primer ministre francès, Jean Castex, en una entrevista a RTL en què ha defensat que el personal sanitari no immunitzat podrà ser sancionat a partir del 15 de setembre.
Castex ha justificat la mesura perquè considera incomprensible per tothom que hi hagi pacients que es contagiïn per un brot entre el personal sanitari, com va passar en una residència francesa a les Landes. El primer ministre francès també ha explicat que aquest pròxim mes començaran a posar una tercera dosi als usuaris de les residències de gent gran i a les persones especialment vulnerables.
En aquest sentit, la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, assegura que Espanya està preparada per administrar la dosi de reforç del procés de vacunació contra la Covid-19, l'anomenada tercera dosi, si s'acaba demostrant necessària.
La decisió estarà condicionada a l'informe que emeti el grup d'experts de la ponència de vacunes, que preveu posicionar-s'hi la setmana que ve.
I el preu de la llum a l'Estat registrarà avui un nou rècord històric. Per primera vegada, l'import del megawatt per hora superarà els 120 euros, situant-se en una mitjana de 122,76 euros, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'operador del mercat ibèric de l'electricitat.
Fins ara el rècord l'ostentava el divendres 13 d'agost, coincidint amb l'onada de calor, quan el preu es va situar en els 117,29 euros. La franja horària més cara per utilitzar electrodomèstics aquest dijous serà de 9 a 10 de la nit, quan el megawatt hora tindrà un import de 129,81 euros. La més barata serà d'11 a 12 del migdia, quan el preu de l'electricitat se situarà als 119,95 euros.
I els països europeus comencen a replegar les missions d'evacuació a l'Afganistan a mesura que s'acosta a la data límit del 31 d'agost, quan es preveu que marxin les forces dels Estats Units.
El replegament europeu arriba entre avisos d'un possible atac terrorista imminent a l'aeroport de Kabul. El ministre d'Estat de Forces Armades Britàniques, James Happy, ha dit a la BBC que tenen informacions molt creïbles d'un possible atac, mentre que l'ambaixada dels Estats Units a Kabul ha demanat a tothom que marxi urgentment de la zona de l'aeroport.
Amb 10 minuts ens plantem a les 2 del migdia. Arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Òscar Salguero ha aconseguit fa uns minuts la medalla de plata als Jocs Paralímpics de Tòquio. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
El nedador sabadellenc, amb un temps d'un minut, 9 segons i 91 centèsimes, només ha estat superat pel favorit, el rus Andrei Kalina, en la final del 100 braça categoria SB8.
Des del principi que Kalina ha agafat la davantera i no hi ha hagut qui pogués amb ell i amb el seu temps final, 1:07:24. Salguero, però, ha defensat aferrissadament la segona posició per davant del xinès Yang i el neerlandès Van Duren. El nedador del Club Natació Sabadell ha confirmat així la tendència que ja havia marcat de matinada a les sèries, on també havia registrat el segon millor temps de tots els participants, i tot i que no ha pogut revalidar l'or de Rio fa 5 anys, sí que pot presumir d'haver-se embutxacat dues medalles en les seves dues participacions en cites paralímpiques. Salguero, per cert, encara ha de tornar a la piscina diumenge als 500 lliures i dimecres als 200 estils.
I també als Jocs, la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes ha guanyat aquesta matinada al Canadà. De moment, dos partits i dues victòries per l'equip que entrena el sabadellenc Òscar Trigo.
Sí, ahir va vendre cara a la derrota a Corea del Sud. Avui Espanya ha esclafat el combinat canadenc. Des de l'inici, l'equip de Trigo s'ha escapat en el marcador fins al triomf final per 37 punts de diferència, 41-78. Demà, la selecció creuarà l'equador de la Lligueta. A partir de 7:45 del matí, el rival en aquest tercer partit de la fase de grup serà Colòmbia.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Serva Internacional és el nou sponsor principal del centre d'esports per les pròximes dues temporades. Aquesta hora es presenta a la nova Creu Alta l'acord de patrocini amb la marca, el logotip de la qual lluirà l'equip per l'equinat a la part frontal de la seva samarreta. Connectem amb l'estadi Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia. Feia 4 temporades que la samarreta del Sabadell no duia cap patrocinador, des de Hierro Servando l'any 2017. Ara haurem d'acostumar-nos a veure el logo de Cerva Internacional al pit dels jugadors arlequinats les dues properes campanyes. Es tracta d'una empresa fundada aquí, a Sabadell, i amb la seu central i logística també a la ciutat, però que es troba en període d'expansió fora de les nostres fronteres, per exemple, amb clients arreu d'Europa o al Brasil. Es dedica al laboratori d'anàlisis clínics i té previst facturar uns 40 milions d'euros de cara al pròxim any, amb una trajectòria al darrere de més de 75 anys. A la presentació d'aquest acord hi són ara mateix el president del Sabadell, Esteve Calzada, la vicepresidenta Ana Navés, els quatre capitans de la plantilla arlequinada i també l'entrenador Antonio Hidalgo, a més del CEO de Cerva Internacional, Miquel Parellada, i la directora de màrqueting, Verónica Alba. Els encarregats de descobrir la samarreta amb el nou sponsor han estat Néstor Querol i Alfred Planas, curiosament, dos dels golejadors en aquesta pretemporada de l'equip d'Antonio Hidalgo. En matèria financera, es tracta d'un dels acords més importants de la història recent, podríem dir, del centre d'esports. Es desconeixen les quantitats d'aquest patrocini, no es faran públiques, però sí que es satisfà de totes el que buscava l'entitat des que Esteve Calzada va arribar al club fa 4 campanyes. Des d'aleshores, insistim, la samarreta havia estat completament neta, sense cap publicitat principal, fins a aquest acord que es presenta a hores d'ara amb Cerva Internacional.
La Volta arriba avui a la 12a etapa, un dia amb 175 quilòmetres de recorregut, tercera jornada seguida de mitja muntanya per terres andaluses, aquest cop entre Jaén i Córdoba. David de la Cruz és ara mateix 15è a la General després de l'espectacular final d'ahir al mur de Valdepeñas de Jaén.
Va imposar-se a Roglic per davant d'Enric Mas, però el mallot vermell de líder segueix vestint-lo al noruec Eking. De la Cruz ho va provar a 10 quilòmetres de meta, però al final va acabar cedint uns segons a l'arribada i ha perdut un parell de llocs a la General. El Despronceda té més de 7 minuts de desavantatge respecte al líder Eking. Avui l'arribada serà plana a la capital cordobesa, però de pel mig, al tram final d'etapa, el pilot haurà de passar per dos ports, l'alt de San Jerónimo de tercera categoria i el del 14% de segona.
I el futbol sala Sabadell femení comença avui la seva preparació pel retorn a plata, la segona màxima categoria del futsal espanyol. Ho fa amb tan sols una cara nova, l'excapitana Mar Alonso, que tornarà a Cal Balsac. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. La sabadellenca és l'únic reforç d'aquesta temporada per al futbol sala Sabadell femení, que torna a la segona divisió gràcies al títol de campiones la temporada passada, quan van guanyar tots els partits de Lliga. Amb ella seran 15 jugadores, 12 de camp i 3 porteres que tancaran la plantilla per aconseguir l'objectiu de la permanència. Xavi Muñoz, entrenador de l'equip, valora d'aquesta manera el nivell de la nova categoria sòlida.
Perquè sí que l'any passat vam quedar primers de divisió d'honor i no vam perdre cap partit, però aquesta categoria és molt exigent. I estem acostumats, eh? El club hem estat moltes temporades a aquesta categoria i sabem de la dificultat. Vull dir que això sí que som conscients, que el que vam fer l'any passat va ser una proesa, però ara tocarà fer una altra proesa, que és mantenir la categoria.
L'escriu al Tenc que es tornen els entrenaments avui dijous i es tornaran a exercitar demà. El conjunt arlequinat començarà la Lliga l'últim cap de setmana de setembre a la pista de l'Hospitalet.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Arriba el moment de posar punt i final a aquest informatiu. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També ho podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.